Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a l'edició d'aquest Catalunya sense barreres. Avui divendres 25 de maig. Fins a les 9 del vespre prenen la paraula les persones amb discapacitat i malaltia mental aquí, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. I com és habitual, obrim el programa amb la nostra reflexió de portada. Un tema força polèmic i que ha afectat de ple el nostre col·lectiu.
Ja fa 5 mesos que s'estan retirant les bandes de cautxú que l'Ajuntament de Barcelona instal·là a les parades d'autobús per tal de guiar les persones cegues usuàries d'aquest servei. La raó és que, de bon començament, aquestes guies es desenganxaven, es trencaven o es cardaven i es doblegaven esdevenint un perill públic per evidents i invidents que ha costat nombroses caigudes i denúncies. De fet, la síndica de Greuges de Barcelona ha instat el consistori a accelerar el desmantellament, atès que el ritme d'avaries de les bandes supera el de la seva substitució per rajoles que igualment compleixen la funció. En el seu dia, el cost d'instal·lar les bandes de cautxú a les 1.500 parades existents a Barcelona van rondar el 1,5 milió d'euros. Ara cal sumar-hi els de la seva retirada, uns 750.000 euros. Tot plegat ha resultat un infortuni, especialment per a les persones que han patit una bona ensopegada a les parades. Fer les coses bé des de bon començament sempre surt a compte. No ens cansarem mai de repetir-ho. Accessibilitat sí, però ben feta.
Vinga, ens posem en marxa tot repassant els convidats i continguts del programa. Raquel Caballero és secretària de l'Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial. És la malaltia minoritària de la qual us parlarem avui a l'espai mensual de FEDER. I quina sort, també ens visita aquest vespre Rosa Maria Pujol, la nostra psicoterapeuta i professional voluntària de CEAD, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. El tema de conversa, com ens ajuda a nosaltres mateixos a aconseguir més equilibri emocional, justament ajudar a d'altres persones. Per últim, tertúlia de lectura fàcil a Catalunya sense barreres en aquesta ocasió per presentar-vos els serveis de l'associació Lectura Fàcil, l'entitat gràcies a la qual podem tenir la secció al programa. Us recomanem de manera molt especial fer servir un útil mapa per localitzar els punts on trobareu la lectura fàcil a l'abast de tothom. Tot això i més fins a les 9 del vespre, amb Toni Huguet al control de so, aixequem persiana amb una mica d'ironia.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Com estic a l'atur, no hi ha manera de trobar feina i em començo a desesperar. He estat pensant que potser em dedicaré a ser monologuista. Sí, sí, això que ara està tan de moda i tothom es veu en cor de fer. Qualsevol s'atreveix a pujar a un escenari, a explicar les seves misèries, les xafarderies del veïnat, acudits dolents o el primer que se'ls passa pel cap i que algun irresponsable els ha dit que fa gràcia. N'hi ha per tots els gustos, professionals, amateurs, grassos, prims, alts, baixos, guapos, lletjos, virils, afeminats, nacionals, d'importació, tartamuts, amb facilitat de paraula, serens, histriònics... Vaja, per triar i remenar. Tothom s'atreveix a emular els grans mestres com Capri, Gila o Rubianes. El cert és que han passat d'una època grisa i trista a una època en la que només obrir el diari et produeix una hilaritat malaltissa. Fins i tot els polítics rivalitzen a veure qui la diu més grossa. Veritablement, si tornessin a emetre Spitting Image, aquells ninots que parodiaven magistralment la realitat dels anys 80, ens seria molt difícil diferenciar els polítics dels ninots o dels mals monologuistes, que no se n'adonen que tots plegats ja ens fan plorar. We're moving down to Babylon and we no fear no one,
no pop, no cop. El comentari de Sònia Burgués.
Els malalts mentals, especialment els que pateixen esquizofrènia, viuen un 20% menys que la resta de la gent. A Espanya, els homes amb patologia psiquiàtrica moren als 57 o 58 anys, mentre que les dones amb prou feines arriben als 62. Així ho posa de manifest un estudi de psiquiatria de l'any 2007, presentat al Palau Europeu de Vitòria. Però per sobre de les xifres, el que preocupa de veritat als especialistes és una altra cosa. La mort, diguem, prematura dels seus pacients no es deu a la malaltia en si, sinó a altres patologies perifèriques que mai han estat tractades amb la importància que es mereixen. El sobrepès a causa del sedentarisme, els efectes secundaris de la medicació, el risc de 1 a 5 vegades superior de presentar factors de risc coronari i altres efectes importants. Sí, la medicació és cada vegada més potent i més eficaç, però també comporta una progressiva possibilitat de que apareguin efectes metabòlics adversos. Es tracta d'assumir riscs o no, però sobretot de que entre uns i altres s'arribi a trobar un punt mig de benentesa en la ingesta de medicació, que és d'esperar totes dues parts desitgin.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs, iniciem els continguts del programa tot saludant a Raquel Caballero, que és secretària de l'Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial. Bé, en representació de l'espai mensual que fem gràcies a la col·laboració de FEDER per presentar-vos cada mes una malaltia rara o minoritària. Què tal, Raquel? Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
En el dia d'avui, quantes vegades ha anat vostè al lavabo?
Doncs no t'ho puc dir, però jo crec que ja porto com 10 o 15 vegades.
Que és un dels principals problemes que la Raquel i tots els afectats de la malaltia volen comentar, aquesta necessitat contínua que tenen d'anar al lavabo i que els complica moltíssim la vida.
Més del que sembla, perquè aquesta malaltia incapacita bastant. La pateixen menys d'un 1% de la població, es desconeixen les causes, no se sap per què apareix ni com es cura, i gairebé no s'investiga. Llavors, nosaltres el que tenim, els símptomes que tenim, és el dolor, molta urgència i necessitat, molta freqüència d'anar al lavabo a fer pipi. Aproximadament hi ha casos que van més de 40 vegades al dia. També passa per la nit. Concretament, a mi em passa que entre 8 i 10 vegades tinc que aixecar-me per anar a fer pipi i vaig interrompent el son. Tenim ardor, dolor vesical, molt dolor perineal. Això és crònic i sents com un pes continu a la bufeta de la urina perquè és el que està, l'òrgan que està enferm.
Per tant, Raquel, si vostè a la nit ha d'anar al lavabo entre 8 i 10 vegades, com a mínim vol dir que no descansa.
Gairebé no, perquè bueno, t'has d'aixecar cada hora, hora i mitja, com a molt, a vegades 40 minuts, depèn.
Per tant, la resta del dia va com pot.
Clar, vas a ralentir totalment i se t'han oblidat les coses, tens lagunes, com diu el psiquiatre, bueno, et despistes, estàs molt cansat.
Menys broma, perquè Raquel està al supermercat i necessita anar al lavabo, o està a Hisenda fent la seva declaració de la renda i necessita anar al lavabo.
Doncs tens un problema i gros, perquè allà, primer, que no t'entenen, que no entenen per què no pots aguantar fins que tu acabis de fer la compra o fins que t'acabin la declaració de la renta i t'has d'estar aguantant i no, ja no t'enteres del que estàs comprant ni del que t'estan fent ni de res. No t'enteres.
I a més, Raquel ens assenyalava que justament aquesta necessitat contínua d'anar al lavabo i que no sempre és el lloc que està a l'abast de tothom, doncs fa que els pacients, els afectats, quedin aïllats a casa, cada cop surtin menys, clar, perquè no tenen ganes de viure segons quines situacions.
Clar, conforme avança l'enfermedat, menys vol sortir de casa. I quan tens aquestes crisis, que estàs tan malament, primer que tens el dolor, que no has descansat per la nit. I a sobre, quan has de sortir, a on vas? Si has d'anar, com tu dius, al supermercat, allà et deixaran o no et deixaran? Si has d'anar a fer alguna gestió a la caixa, et deixaran o no et deixaran? Si pots treballar o tens una feina, perquè potser no se n'ha adonat compte a l'entrevista de que vas moltes vegades al lavabo, no ho has dit i t'han agafat, resulta que estàs allà sentada o no sentada i a la mitja hora has d'anar al lavabo, a l'altra mitja hora has d'anar al lavabo, als 40 minuts has d'anar al lavabo. Qui t'aguanta això? És molt difícil.
Raquel, i com sabem que estem patint una cistitis intersticial?
Doncs és una enfermedad que s'assembla molt i es confon amb una infecció d'orina. Qualsevol que hagi tingut una infecció d'orina té el dolor, la urgència i la freqüència. L'única diferència és que a la cistitis intersticial no hi ha infecció, no hi ha bactèria. Llavors, una infecció, li dones un antibiòtic que es cura, i una cistitis intersticial no es cura.
Claríssima l'explicació, fantàstica. Jo penso que tots ens hem situat molt bé al costat de les persones afectades per aquesta malaltia minoritària, cistitis intersticial, menys de l'1% de la població de persones afectades.
És el que se sap, però clar, és que no s'investiga, no ho sabem.
De fet, les persones que tenen la malaltia tenen reconegut algun grau de discapacitat?
No totes les persones. I per aquesta enfermedad, només per aquesta enfermedad, si tu vas a que et reconeguin una discapacitat, per norma general et diuen que, bueno, que ja et curaràs. Perquè els metges que estan valorant normalment no coneixen les enfermedades rares. Ja és difícil que un uròleg, que és l'especialista, sàpiga de què es tracta, doncs imagineu un metge que està valorant a persones amb totes les discapacitats. Aquesta enfermedad no es veu. Llavors et veu i sembla que tens un bon aspecte, però clar, tu et trobes molt malament. Tens dolor i a més tens aquestes necessitats d'anar al lavabo constantment de dia i de nit. I estàs sempre neguitós, estàs nerviós.
La cistitis intersticial no té cura?
No, en principi no té cura. N'hi ha tractaments per pal·liar els símptomes. N'hi ha tractaments orals, n'hi ha, per exemple, es fan hidrodistensió, instil·lacions, amb botox, tot això són tractaments ja directes a la bufeta de la orina. També es poden cremar perquè et surten úlceres a dintre de la bufeta, et surten úlceres i es poden cremar amb làser. I en el pitjor dels casos es fa una derivació de l'orina amb una altra, bueno, amb una bossa. Però normalment els símptomes continuen, són els símptomes fantasma. Continuen, encara que et fan tractaments, com que no es curen, doncs hi ha persones que noten milloria i altres que no.
Persones, homes i dones.
És més dones.
Ja.
Perquè els homes no sabem si es confonen amb una altra enfermedad o els hi dona vergonya. Però el cas és que amb l'associació gairebé no contacten homes i els hi costa més anar al metge o els hi diuen que té prostatitis o que té una altra enfermedad. Però
per
no
tant, com es diagnostica la cistitis intersticial? Hi ha alguna prova? Imaginem que és totalment definitiva, resolutòria.
No hi ha una prova, es fa per descarte. Primer t'han de fer els anàlisis d'orina, els anàlisis de la sang, descartant que no tinguis unes altres proves. I després, es poden fer la urodinàmia, una hidrodistensió, una biòpsia, i si no et veuen res, que l'únic que veuen és una inflamació a dintre de les parets de la bufeta de l'orina, llavors, per descarte, és cistitis intersticial, perquè no tens tuberculosis, perquè no hi ha tumor, perquè no hi ha infecció. Llavors ja et diuen, tens cistitis intersticial.
Quan comença a aparèixer aquesta malaltia? Perquè sabem de casos de nens, de nenes, que van contínuament al lavabo i moltes vegades no les deixen els professors.
Doncs diuen que és a partir dels 18 anys, però no és veritat, perquè des de que nosaltres vam fer l'associació fa uns anys, des del 2005, pues clar, anem coneixent gent, no?, i contactat amb uròlegs i parlant amb gent que sap. I n'hi ha persones, i a mi em va passar, que la tenim des de 14 anys, 8 anys, 10 anys, però el normal és que aquesta malaltia afecti a persones més grans, a partir de 30, 35...
Bé, tenim l'Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial, que és un punt de trobada majoritàriament de dones afectades. Cap home a l'entitat?
Ara mateix en tenim, però a les reunions gairebé ni venen, perquè els hi fa molta vergonya. Deu ser el tema, no? Parlar d'aquest tema amb un home li deu... No sé.
El que més és la cistitis és una malaltia molt coneguda i associada a la dona.
Sí, exacte, exacte.
Llavors queda com tot contaminat.
Això.
I clar. Bé, serveis, suports de l'entitat a les persones afectades.
Doncs a veure, nosaltres el que volem és donar comprensió i suport moral als afectats i als familiars, assessorar a persones que tinguin aquests símptomes i que contacten amb nosaltres, dels millors especialistes que nosaltres coneixem per experiència pròpia, que no hi ha una llista d'especialistes que sàpiguen de la cistitis intersticial perquè no hi ha centres de referència, que nosaltres coneixem com a experiència, i derivar-les amb aquells especialistes, intentar que el diagnòstic sigui ràpid, perquè quan més tard diagnostiquen, més s'ha degenerat la bufeta de l'orina i menys possibilitats tens de trobar una milloria amb algun tractament. Volem divulgar la informació de lo que és la cistitis intersticial perquè es conegui socialment. Intentem motivar els investigadors i els estudiants, però això ens és molt difícil perquè gairebé no hi podem accedir amb ells perquè no, és un tema que no interessa, però bueno, intentem motivar-los perquè s'investigui i se sàpiga més de l'malaltia.
I ens preguntem si hi ha algun tipus de rehabilitació física, alguns exercicis que poden ajudar
no,
millora de la malaltia. No.
En el tema de la cistitis intersticial, lo normal és que t'envien a fer recuperació del sòl pèlvic, sí. Però nosaltres no tenim cap problema d'incontinència. Al contrari, és que ho aguantem perfectament, no se'ns escapa ni una gota. Llavors, si ho reforcem, encara tindrem més dolor i com que la bufeta d'orina està inflamada, si encara fas exercici, que és una de les coses que no podem fer a la nostra vida diària, exercicis, saltos, pujar escales, tot això no ho podem fer perquè ens fa mal. No es pot fer, no és un tractament.
Doncs difícilment es pot presentar una malaltia en menys temps i d'una forma més impecable. Avui ens acompanya Catalunya Sense Barreres Raquel Caballero, que és secretària de l'Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial, a l'espai de FEDER. De seguida, preguntes dels nostres col·laboradors per conèixer més de prop, més càlidament, aquesta malaltia que tant complica la vida de les persones. Bé, doncs, endavant amb les preguntes, companys.
Raquel, jo crec que existeix un gran desconeixement d'aquesta malaltia. Vosaltres, des de la teva experiència, qui us escolta? A on aneu per divulgar, per dir el que realment és aquesta malaltia? Perquè jo crec que si ho sabés la gent, no tindríeu tants problemes. Qui us escolta?
No ens escolta gairebé ningú. La família, però la família molt, molt, molt a prop teu. Que et pugui, que potser et comprèn quan ja porta temps que te l'han diagnosticat i que ja veu que no té cura i ho comprèn, doncs t'escolten. Però si tu vas a la ràdio per divulgar la malaltia, no interessa, perquè és una malaltia que no la pateixen gairebé molt poca gent. Llavors no interessa, interessa més un mal de cap, que ho té molta gent, una diabetis, coses que les pateixen més persones. Ni a la ràdio, ni a la tele, ni a la premsa... ni als hospitals, gairebé.
Raquel, què poden fer les persones que tenen aquesta malaltia per millorar la seva qualitat de vida, ja que de dia ni de nit poden portar una vida ordenada ni descansar?
Doncs mira, et parlaré del meu cas concretament. Jo el que faig és relaxació. Faig exercicis de relaxació durant el dia per reparar una mica per reparar-me una mica físicament, i vaig descansant 20 minuts pel matí, 20 minuts al migdia, 20 minuts a la tarda. Llavors, així vaig reparant una mica aquest cansament, aquest agotament, aquesta fatiga que constantment sento.
Penso que dius que no fan recerca d'aquesta malaltia. Se m'ha acudit que tenir un uròleg per tots que es dediqui en exclusiva a aquesta malaltia. Que tots els usuaris anéssiu al mateix uròleg, no sé, podria ser un sistema, no?
Un uròleg a l'associació.
Doncs mira, ens agradaria tenir un uròleg a l'associació, però, perdó, els uròlegs tampoc no els interessa tenir pacients amb cistitis intersticial. Per què? Perquè nosaltres som unes afectades, unes enfermes molt passades. A tu et cita de mes en mes, o de 3 mesos, o cada 6 mesos, i quan has passat 4 anys estàs igual. I sempre que vas no has trobat milloria. I ell es trenca el cap per fer-te coses que potser ell va coneixent o que van sortint, i te les va fent i tu mai estàs millor. Sempre li dius que tens dolor, que tens freqüència. Llavors, un metge el que vol és tenir un pacient, curar-lo i donar-li l'alta. No una enferma.
Diuen que és més important dormir que menjar. Vosaltres no dormiu. A la llarga, quines conseqüències pot tenir la vostra enfermedad? Què pot passar? Us falten hores de son.
Doncs això voldria saber jo, i li demano al psiquiatre, perquè em deriven al psiquiatre, com si fos una malaltia mental, però és que en realitat al final t'acaba afectant el cap. Resulta que si no dors, no descanses, després la memòria, la concentració, les lagunes que tens, que et penses que t'han dit alguna cosa i que no te les han dit, o vas pel carrer a fer una cosa i com que tens ganes de fer pipi ja no la fas i te'n vas a fer pipi i després ja no te'n recordes que anaves a un altre puesto, vas com molt despistada. Sempre estàs pensant, doncs, com una persona normal. Quan té pipi, i molt, que ho té que fer perquè ja no s'aguanta més, perquè ja porta 6 hores, a lo millor, i ho tens que fer, no? Pues fins que no ho fas, no descanses. No penses, no et concentres, pues nosaltres igual, però en comptes d'aguantar 6 hores, 20 minuts, mitja hora.
Raquel Caballero, ha estat un plaer tenir-la al programa, secretària de l'Associació Catalana d'Afectats de Cistitis Intersticial. Una explicació magnífica.
Doncs sí.
Sense...
Extraordinària.
Sense cap dubte ens hem quedat, no? Doncs sí. Un aplaudiment de suport.
Vinga,
ja que no podem portar un lavabo a la ràdio, però el tenim, que l'espera, per l'esforç realitzat per la nostra convidada.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos, per donar-nos aquesta oportunitat que no ens la dona gairebé ningú.
Doncs això és casa vostra. Gràcies, Raquel. Enhorabona i endavant. I nosaltres fem una petita aturada en el camí abans de donar pas a la nostra psicoterapeuta, que tenim moltes coses per compartir amb elles. Pausa literària amb Mercè Guiu i Carme Reix. I saw you in the film for just 2 seconds, a documentary set in heaven where the hipsters roll like children and the writers roll like dogs. El calidoscopi de Mercè Guiu.
La falta de recursos econòmics en les famílies són detonants de la violència domèstica, tant per a les dones com per als menors i la gent gran. Segons el doctor Romero Urcelay, director clínic del Departament de Trastorns de la Personalitat a l'Hospital de Broadmoor, Anglaterra, la pobresa és un dels factors claus en la violència domèstica. A més, els homes que viuen en aquesta situació pateixen un augment de l'estrès per una crisi d'identitat masculina, pressionats per models socials de masculinitat. I parlant de malaltia mental, una conducta agressiva en l'adolescència sol emmascarar un trastorn d'ansietat. A aquesta edat, la malaltia no és diagnosticada i els comportaments de rebel·lió i oposició poden confondre's amb conductes típiques d'aquests anys. El consum de tòxic, el fracàs escolar i l'agressivitat també poden estar relacionats amb episodis d'ansietat. On rugs, in beds, and on stages, and the singers hide behind the camera. I saw you in the film. Where the children write on glass.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Em plouen els estels del teu amor. Em ve l'olor de bosc, de fulles noves i velles de tot temps amb tacte viu. L'oïda em du les notes cristal·lines de paraules d'amor i oreig de besos. Em plouen els estels del teu escalf. Em plau seure al teu foc, brases de vida i abraçades flonges amb bressoles. Com un àngel amb braços plens de somnis i de plomes per dur-me l'escalfor en l'autumne que bufa en ple hivern. Em plouen els estels del teu mar blau. Em banyo el rou que em pintes amb onades dels teus colors bellíssims d'esperança. Ben junts, els dos, remem entre les llums que empenyen la nostra barca de l'amor.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. On rugs in beds and on stages and the singers hide behind the camera. I saw you in the film where the children write on glass.
Doncs continuem en el programa tot rebent ara Rosa Maria Pujol, que és la nostra psicoterapeuta professional voluntària de CEAT, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. Què tal, Rosa Maria? Bona nit.
Hola, benvinguda. Bona nit a tots.
I m'acompanyen, escollit en aquesta taula rodona gent sensible, com Montse López, Ignasi Sant Genís, Félix Rocer i Sònia Burgués, companys.
Molt bona nit.
Perquè
bona nit.
Avui parlem, ja sabeu que la Rosa Maria fa una secció al programa cada quart divendres de mes, per parlar de coses positives que ens ajuden a estar millor, a tenir més benestar emocional, a ser més feliços. I avui he escollit com a tema ajudar altres persones. Què en penseu vosaltres?
Em sembla molt savi. Sí? Això d'ajudar els... Sempre hi ha, jo crec, aquest món d'una persona disposada a ajudar.
I molt positiu.
Sí, i jo em trobo molt bé quan ajudo algú. Vull dir...
Bé, també estic d'acord. No podem estar en contra.
O sigui, tots ajudeu a la resta de persones.
Jo, home, jo sí. Considero que ajudo pues bastant, però tinc un gran problema, que ajudo però em costa molt, vull dir, demanar ajuda. Tinc aquest gran problema.
Ens diu la Rosa Maria que és important poder ajudar la resta donant una mica de nosaltres mateixos, que és una gran satisfacció personal que ens reportarà molt més del lloc que donem. Però s'ha de tenir en compte, Rosa Maria, de no fer-ho des de la dependència.
Evidentment, perquè hi ha persona que dona perquè l'altre tingui la necessitat de tenir el seu ajut, però aleshores el fa dependent, però perquè ell està dependent d'aquella persona per sentir-se ell bé. Això s'ha de saber interpretar. Ajudar des de la dependència no és sa.
I com sabem si estem ajudant de manera sana, Rosa Maria?
Oh, aquí hi ha bé el treball individual de la persona. Ja ho he posat sobre la taula, això. Però, clar, això ja és cadascú que sàpiga el que fa i el per què ho fa. I si un descobreix que ho fa des d'aquest prisma, com a mínim sapiguer-ho.
Però ajudar perquè t'ajudin seria gairebé patològic. Seria
a veure, és un mecanisme de l'inconscient i al darrere d'ajudar pot haver-hi la necessitat de la compra d'afectes, de ser reconegut, de que t'acceptin, i la persona fa coses pels altres, però amb un guany secundari, que és aquest. Quan la persona no necessita fer aquesta compra d'afectes perquè ja està molt curtida i ja té prou amb ella mateixa, és quan pot donar els altres sense esperar res a canvi. Això és el que es capta i això és el profitós.
I és el que ens fa créixer a nivell personal.
Evidentment. I, a més, que la vida és un bumerang, no? I sí que és veritat que la persona que acostuma a donar sense esperar res a canvi acostuma a rebent, encara que no sigui de la persona o de les entitats on doni, no? Sinó que la vida li flueix.
Ja. Què podem oferir a la resta? Potser hi ha persones que ens estan escoltant i diuen, home, no sé, jo estic cansat, jo tinc molts problemes, ara què he de fer jo amb un tercer? Més complicar-li més la vida?
A veure, qui és que no té problemes? Vull dir, això, ningú està exempt de problemes. Però sempre, quan ens capfiquem molt amb lo nostre, no veiem lo dels altres. A lo millor, ajudant els altres, doncs també alliberes el que un té, no?
Poden ser coses molt senzilles, no?
Evidentment, cada un té un potencial i cada un té una línia. Cada un pot ajudar els altres amb el que li surti de dins. No tothom està fet pel mateix.
Què es dona més, l'altruisme o...
La dependència.
O l'egoisme.
A veure, és que són dues coses diferents. L'altruisme a vegades està emmascarat perquè hi ha al darrere aquests mecanismes de l'inconscient que fan que siguis altruista però que esperi la persona esperi algú més, no? O que hi hagi una dependència i estigui emmascarat. L'egoisme, si una persona és egoista, poca cosa pot fer pels altres perquè sempre esperarà que tingui una recompensa.
I no pot ser que convesquin les dues coses a la vegada, potser?
Altruisme i egoisme, no, està contradictori, això.
Perquè de vegades els comportaments de les persones són tan complexos, molt, Rosa Maria, d'interpretar fins i tot per nosaltres mateixos.
Evidentment, però un, si es vol conèixer, sap per què fas una cosa, no? I conèixer és dur, no a tothom li agrada el que un descobreix.
És fàcil donar sense esperar res a canvi? Si una... Perquè en el fons estem en una societat de transaccions, no?
A veure, si un està bé amb un mateix, és bo donar sense esperar res a canvi. Però, com he dit, la vida t'ho torna, d'una manera o d'una altra.
La crisi ho afavoreix, tot això?
La crisi afavoreix que la gent s'agrupi per poder-se ajudar.
I també fa llops dels homes.
Com?
Que fa llops dels homes.
Ah, llops dels homes.
L'altre dia vas passar per un supermercat que traien menjar a la porta i la gent s'estava barallant.
És molt trist.
És la supervivència.
Si la gent es baralla per això, vol dir que hem arribat a punts molt profunds i que...
Clar, però això
no té res a veure. Això no té res a veure amb el que està passant, vull dir, amb el que estem parlant en aquest moment. Estan passant moltes coses. Si vols ajudar, hi ha moltes coses que pots fer per ajudar. Clar, el que estàs dient no és comparable amb poder donar, perquè aquesta gent també poden anar a entitats que els hi poden donar menjar.
Es pot córrer el perill de decebre's? Un mateix, o sigui, no perquè tu esperis alguna cosa a canvi, no, però al cap i a la fi l'amor genera amor i tu pots no esperar, però sí pensar que bueno, a la llarga o el que sigui, aquell amor que tu dones es convertirà en amor o... Saps què et vull dir?
Sí, perfectament. Sí, això és fer-se unes expectatives. I quan un es fa expectatives, rarament es compleixen perquè la vida no és com és. O sigui, és com és, no com ens agradaria que fos. I aleshores, a vegades, si projectes una pel·lícula que tu t'has format, segurament no serà com l'esperes. Igual l'amor no et ve d'allò que tu estàs donant, sinó que et ve d'altres entorns. Però si tu estàs bé tu mateixa, no estaràs decebuda. Si no esperes, per poc que et donguin, serà molt.
Rosa Maria, tu vens de l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu, per tant, estàs acostumada a treballar amb persones que tenen problemes, moltes d'elles amb depressions profundes. Sí. Aquestes persones estan en condicions de donar a una altra?
Molt poc, perquè estan tan posades en el seu interior que només es miren el seu problema, que si volguessin sortir una mica a l'exterior, això les ajudaria a no estar amb el seu pou. Però, clar, aquí entra el que dèiem abans, de l'egoisme, i a vegades amb aquestes patologies es juga molt amb l'entorn, no? I es manipula molt a través de la malaltia. I, clar, poca cosa poden donar perquè només es veuen amb elles mateixes.
I com trenquem aquesta forma de funcionar? Perquè potser la persona sortiria guanyant si adquirís unes altres formes de relacionar-se... de ser generós, de no concentrar-se tant en les seves problemàtiques...
Ara has parlat d'una cosa, la generositat. És que és vital per poder caminar per la vida. Si no ets generós, què esperes? Aleshores, mai tindràs prou amb el que et donguin. Sempre voldràs més.
Com ajudem sense crear vincles de dependència? Això em preocupa, Rosa Maria, perquè aquí tots... ens creiem molt bones persones, que ajudem a la resta, i ara comencem a veure de quina forma ho fem. Sí o no? Què en penseu, companys?
Sí.
Què dieu? Que ajudeu tant a tothom?
És que la dependència per a mi és un tema complex.
No, a veure, et posaré un exemple, va. Una mare i un fill, no? Que la mare fa moltes coses pel fill, val? Perquè el fill estigui, bueno, depenent de la mare, de que li faci allò que ell vol que se li faci. Però, en el fons, és la mare que està depenent també del fill, perquè d'aquesta manera sap que el té enganxat.
Però és que això d'enganxar... No,
no. Emocional, es diu això.
És un enganxer emocional i això passa...
Pues emocional total.
I això és una...
Això d'anar per la vida xantatgejant a la gent d'aquesta forma emocionalment, em sembla de pel·lícula de...
No, però això passa, i molt sovint.
Però serà subconscientment.
Lògicament, estem parlant de mecanismes inconscients que proveus que moltes relacions funcionen d'aquesta manera. Que hi ha una dependència i es dona a l'altre perquè l'altre t'estigui agraït i estigui depenent de tu, perquè com a mínim tu fent allò per l'altra persona et sents bé. Aquest és el mecanisme. I si aquella persona ja no et demana allò i ja tu no li pots fer, llavors et sents malament. Aquí està aquest mecanisme.
Aquestes relacions de dependència, suposo, en molts casos eren coses familiars.
Bueno, però jo he posat l'exemple que és molt clar, però això passa en tots els àmbits.
I tant.
Clar, entre amics, també.
Entre amics, evidentment, entre amics.
I jo crec que hi ha persones que neixen generoses i hi ha persones... Mira, això és com la persona, vull dir, que dona i la persona que rep.
Evidentment.
Com a l'imant, no? Sí. Hi ha persones, vull dir, absorbents, i hi ha persones que...
Clar. I també s'ha de saber demanar, a veure, perquè abans s'ha parlat del tema de que algú ho he sentit, de que costa demanar.
Jo dono molt,
pot donar, però... Sí. I costa demanar. A veure, per demanar, tots podem demanar, perquè tots ens passen coses, i hem de tenir la humilitat de saber demanar i deixar l'orgull. I dir, a mi, jo necessito això, algú em pot ajudar.
Però no crec que sigui orgull, eh? No, jo crec que és més...
Rosa Maria, doncs, en qualsevol cas, què ens aportarà donar-nos a la resta de persones?
Evidentment, és un molt positiu, ens aportarà benestar, sempre que no estigui emmascarat, diguéssim, fer-ho amb segones, i lògicament és un creixement personal. I quan pots donar de tu mateixa alguna cosa als altres, doncs és molt satisfactori.
I podies posar-nos 3 o 4 exemples de coses que podem fer per la resta de persones?
Sí, a veure, pues podem donar, o sigui, ensenyar-los coses que ells no sàpiguen fer, i tu els hi pots, no fer-los, sinó donar-los...
Ensenyar-los, sí.
Perquè fer-los ja és que depenguin de tu perquè els hi facis, sinó que els hi ensenyis. Després fer acompanyaments, a vegades amb dols, amb coses psicològiques... Això serien coses positives, i que això està a l'abast de la persona que està en creixement, pot donar d'aquesta manera.
I tasques operatives, també? Doncs baixar les escombraries al veí, per exemple.
Bé, la gent gran.
O recollir els nens de l'escola, la veïna que va tan ocupada. Home, no sé, pregunto, coses
això,
més pràctiques.
Per això existeixen els bancs solidaris, i per això existeixen aquestes entitats que busquen aquests serveis. I per això hi ha els bancs del temps, també, que és intercanvi de serveis, no?
Doncs moltes gràcies, Rosa Maria Pujol, per haver-nos acompanyat una setmana més. Intentarem ser millors persones.
La piqueta, cada dia.
Revisarem les nostres ajudes. A veure si ho fem amb el cor i no amb el cap. Eh? Sí?
Sí. Molt bé.
Vinga, gràcies, Rosa Maria. Nosaltres continuem, ens quedem per aquí amb més arguments.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs reemprenem la marxa del programa presentant-vos diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Són ofertes que arriben des de FSC Inserta, i aquesta setmana les prepara Montse Clotet i les repassem al costat de Montse López. Com és habitual, Montse, comencem el nostre recorregut laboral d'avui a la capital catalana, una empresa busca administratiu o administrativa pel Departament Financer.
Donarà suport en temes administratius, comptables, de facturació i comandes. Cal mínim formació administrativa de grau mig. Bon nivell d'ofimàtica i mig d'anglès. Jornada completa.
També a Barcelona sol·liciten auxiliar de laboratori.
Realitzarà anàlisis i aplicacions de test amb cicle formatiu de grau superior de laboratori, català, castellà i domini de l'Office. Jornada completa i contracte indefinit.
A Canovelles hi ha una vacant de recollidor de confecció.
Per evacuació de productes utilitzant maquinària, càrrega i descàrrega, amb FP electrònica, mecànica o coneixements específics d'autòmats programables. Jornada completa.
Oferta a Esplugues de Llobregat, on requereixen teleoperador de central d'alarmes.
Per atenció telefònica i resolució i seguiment d'incidències i protocols. Mininformació obligatòria, ofimàtica i català. Jornada completa en torns.
A Tarragona s'ha de cobrir un lloc de marmitó ajudant de cuina.
Per la neteja d'estris i d'instal·lacions i la preparació de berenars i sopars sense elaboració d'aliments. Amb català i castellà no cal formació reglada específica, però es valorarà qualsevol experiència en cuines. Jornada completa.
I ja per acabar les ofertes d'aquesta setmana, Montse, a Barcelona i voltants sol·liciten frigorista.
Durà a terme treballs de manteniment en diferents tipus d'edificis i locals, amb mínims cicles formatius de grau mig o similar, certificat de manipulació de gasos fluorats i carnet de conduir. Jornada completa.
I si esteu interessats en alguna d'aquestes ofertes, podeu ampliar-ne la informació consultant www.portalento.es o trucant al telèfon d'Inserta a Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 49. Ara donem pas al món suau de l'Ignasi Santgenís i després prepareu-vos tertúlia de lectura fàcil.
Un món més suau és possible amb Ignasi Santgenís. It's not unusual
to be loved by anyone. Bon vespre, amics oients. Sempre he defensat que per sortir de l'actual crisi hem de crear activitat econòmica. Però compte, perquè si estem en crisi, entre d'altres raons, és per un excés d'activitat econòmica. Si ara ens posem a construir de nou pisos, autopistes, aves, aeroports, el més probable és que el que aconseguim sigui únicament augmentar el ja malmès dèficit públic. Vivim en una societat econòmicament madura, on caldrà buscar detingudament els nínxols de negoci que resten oberts. Ja no tot és rentable. Les societats desenvolupades no generen la demanda necessària per ocupar i pagar bons sous a tothom qui ho desitgi. Caldrà, doncs, repartir una mica més la feina entre tots. Potser el jovent que trobi la primera feina necessàriament no tingui per què arribar a cobrar un bon sou de mil·laurista. Alemanya ens pren suaument la davantera en aquest aspecte. La seva tradició amb minijobs de 400 euros és de tot sabuda.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs el pati que es presenta difícil, ja ho sabem, però nosaltres tenim una eina a la mà que mai ens falla, que és la lectura fàcil. Aquest tipus de lectura que ens ajuda a fer que la vida sigui doncs, molt més suau en tots nosaltres. Ens acompanyen avui Eugènia Salvador, coordinadora de l'Associació Lectura Fàcil, Elisabet Serra, del Departament de Comunicació de l'entitat, i Laia Vidal, que és Community Manager, també de l'Associació Lectura Fàcil, l'entitat gràcies a la qual podem tenir aquestes tertúlies el quart divendres de mes. Què tal, companyes? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingudes.
Gràcies.
Laia, això de ser community manager, moltíssima feina has de tenir, perquè tot està a la xarxa. El que no està a la xarxa no existeix.
Sí, realment des de l'associació hem apostat per les xarxes socials. Tenim Twitter, Facebook, a part del tema de la web, el butlletí, també un canal de YouTube. Sí, estem a tot arreu.
Amics i seguidors, quants?
Doncs ara mateix al Facebook ja anem gairebé per un miler d'amics i al Twitter, que vam començar fa ja poquet, fa uns 2 o 3 mesos, tenim uns 80.
A més, podem anunciar que molt aviat tindreu alguna novetat i tot dramatitzada, que la passarem al programa,
sí.
Un àudio d'un llibre amb lectura fàcil que es podrà descarregar des del vostre web.
Sí, bueno, també apostem per les noves tecnologies en quant a suports de llibres. Tenim els e-books i ara també començarem amb audiollibres.
Sort que també, Eugènia, tenim novetats editorials en paper.
Sí.
D'allò
sí.
Que podem tocar.
Ho toquem tot, ho toquem tot.
I que us agrada tant a la gent de lletres.
Doncs sí.
No sé, Eugènia, com vius tu aquest canvi tecnològic que està vivint el llibre.
Doncs jo espero que no ens suprimeixi els llibres en paper i que seguim tenint llibres en paper, que tinguem una altra possibilitat de tenir e-books, però em sembla que de moment es mantindrà aquest poder tocar el llibre, la sensació tàctil de tenir un llibre i passar pàgines.
Anem a tocar llibres de lectura fàcil, que són novetats editorials i que podem començar a tenir ja a prop, que va l'estiu. I la lectura fàcil a l'estiu és ideal.
Per això que ens comencem a preparar. Tenim ja 3 nous llibres. O sigui, nosaltres tenim una editorial que... No tenim. Hi ha una editorial que ha apostat per la lectura fàcil que agafa llibres d'adaptacions de grans clàssics. I aquesta editorial, Castellnou, acaba de treure'n 3, de cop, que és Frankenstein, Maricel i La gitanilla, de Cervantes. O sigui que ara tenim 3 nous llibres ja d'adaptacions de clàssics. Però també m'agrada remarcar que hi ha autors i autores que escriuen ja directament amb lectura fàcil. I ara hi ha un llibre que ha sortit, que l'ha fet una professora que va estar aquí en una de les tertúlies, que és la Francesca Fradera, que ha fet El lladre de Tortosa i altres llegendes, que explica llegendes del nostre país i de tots els països, perquè les llegendes s'assemblen molt. Ha estat il·lustrat pels alumnes de l'Institut de Santa Coloma de Gramenet, de l'Isla Bastida, i va ser un projecte conjunt entre aquesta professora i el professor de dibuix que ha fet il·lustrar el llibre als alumnes. I, per tant, és un llibre que ens fa molta il·lusió que estigui, perquè és una obra que hi han col·laborat molts i que és de nova... fet escrit a posta amb lectura fàcil. Això són els de paper i, com has dit, ara volem ja també anar amb l'àudio, tenim e-books per ampliar al màxim el nostre públic i les persones que poden llegir amb diferents suports.
En definitiva, l'objectiu és que la lectura fàcil arribi a tothom a través de diferents formats.
Sí, perquè hi ha persones també que tenen dificultats, per exemple, a l'hora de passar pàgines o a l'hora de llegir-los, doncs també a l'àudio els hi pot anar bé o, si no, a l'e-book també.
En quines mans s'acabarà, per exemple, La gitanilla de Cervantes?
En quines mans?
Sí, Eugènia.
Nosaltres creiem que el món educatiu que volen familiaritzar els joves amb Cervantes, doncs, el recomanaran. Esperem que el recomanin, perquè ens estan... Els clàssics és molt bo que es vagin fent conèixer. També pensem que a les escoles d'adults, en els clubs de lectura que hi ha a les biblioteques, en centres de foment de la lectura, per tots aquests col·lectius també té molta gràcia conèixer aquests llibres, que potser molts no els coneixem, els que no tenim dificultats. Bueno, ara ja el coneixem perquè l'hem adaptat, però potser és molta literatura que no l'hem seguida i que és bo posar-la a l'abast de tothom.
Un dels punts de trobada de la lectura fàcil són aquests clubs de lectura fàcil, justament per la importància del tema és que organitzeu unes jornades cap al mes d'octubre, tot i que ja esteu treballant, Elisabet, per fer aquest taller de dinamització de clubs de lectura fàcil, que les coses es facin bé, dinàmiques, que la gent s'engresqui, que els clubs creixin, sobretot això.
Això mateix. De fet, de cara a l'octubre estem preparant un taller per dinamitzadors de clubs de lectura. Són professionals voluntaris doncs, que setmanalment, un cop al mes, treballen la lectura en grup, dirigida a persones que tenen alguna dificultat lectora, bé a la biblioteca o treballen o en les pròpies entitats d'atenció a aquests col·lectius. Els volem doncs, oferir un taller doncs, perquè puguin treballar, puguin rebre orientacions, pautes de com dinamitzar una sessió més enllà de la lectura en veu alta, no? Doncs amb tècniques de teatralització. Hi haurà una professional del teatre social doncs, que oferirà doncs, aquestes pautes i aquestes orientacions als dinamitzadors de clubs.
I no només aquesta jornada, sinó que hi ha també una trobada professional, en aquest cas, Bé, poseu una miqueta una pregunta, perquè ja la gent vagi reflexionant sobre el tema. Les eines digitals per la lectura, solució o problema? I aquí la Laia em fa mala cara, perquè per ella és la solució de tot plegat. Que per això és community manager, vaja.
Home, més que solució és una eina més, no? És un sumar.
Però potser hi ha alguna dificultat al respecte en aquest terreny.
De fet, com que és un camp en contínua evolució... El que volem és saber una mica doncs, què aporta de positiu, suposo que també hi haurà aspectes negatius, doncs, què aporta l'era digital al nou foment de la lectura. Per això doncs, convidarem a diferents professionals que treballen la lectura des de diferents àmbits, llibreters, el gremi de llibreters, el gremi també d'editors de Catalunya, autors, periodistes digitals, per debatre doncs, el foment de la lectura en aquesta nova era que ens toca viure.
És una trobada que es fa, Eugènia, a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació sí. de la Universitat de Barcelona.
Sí.
El mes de novembre, el dia 14.
Sí.
I ja esteu començant els preparatius.
Ja estem, ja estan els motors engegats, ja estan confirmats els ponents, i jo crec que tindrà èxit perquè també la Facultat de Biblioteconomia és un dels temes que contínuament estan tractant. Quin és el futur del bibliotecari, per exemple, en aquesta nova era? Es deixaran llibres, es deixaran els portàtils, es deixaran tablets o et descarregaràs el llibre des de casa? És un gran tema.
Déu-n'hi-do, quin repte. Sí. Quin repte. Una cosa que us ha sortit molt bé, sí? Digues,
Eugènia. Jo vull afegir, potser abans no he dit, amb el tema de les grans convocatòries que fem, que ja veieu que estem llançats de cara al nou curs que començarà, també fem una convocatòria que és de una crida que hi hagi autors nous que escriguin en lectura fàcil. O sigui, convoquem el Premi de Novel·la Curta.
Sí, això ho havia deixat pel final.
Ho havia deixat, perdona.
Però no, però ja que estem...
Com que era de llibres, fa't pensar.
Atenció, escriptors, si sou capaç de fer una bona obra, perquè si no és bona, que no es presentin.
Exacte,
És el Premi de Novel·la Curta. Que és la nova edició dels Premis de Lectura Fàcil, de fet, cap a finals d'any.
Això mateix.
Molt bé. Doncs expliquem una miqueta la finalitat dels premis i qui pot presentar-se.
És una novel·la. La gent que se senti amb ganes d'escriure, que tingui una certa habilitat d'escriure, que també tingui un coneixement del que poden ser les dificultats lectores, que ja es posi a escriure pensant en un públic que pot tenir algunes dificultats i, per tant, que se segueixi les pautes que nosaltres donem, que estan penjats al nostre web, poden escriure, optar al premi i recuperar les bases des de la nostra web.
Estan al web penjades.
Sí.
Sí? Molt bé. Doncs el web és lecturafàcil.net, Laia, el nostre punt de trobada, on si entrem ara mateix, lecturafàcil.net, ens surt un mapa maquíssim, ple de dibuixos. I és un mapa que intenta que qualsevol usuari de lectura fàcil o persona que vulgui iniciar-se sàpiga què pot trobar i a qualsevol punt d'Espanya.
Sí, hem volgut fer una eina per als usuaris. És a dir, si tens alguna dificultat lectora i vols participar d'algun club, doncs saber quin és el club que tens més a prop de casa i que més s'apropa a les teves necessitats, no? Perquè tenim clubs per gent que està aprenent català o que té algun trastorn de l'aprenentatge o alguna discapacitat intel·lectual, aleshores ho pot trobar a través del mapa. Pots posar l'adreça, a la població on vius, i el mapa ja et dirigeix i et posa el punt exacte on es troba el club. I si cliques a la icona et surt tota la informació sobre el club.
I ja està cobert tot el territori nacional a Catalunya i a la resta de l'Estat?
A l'Estat i internacionalment. També tenim punts de trobada a El Salvador i a Xile, a l'Amèrica Llatina, amb entitats en col·laboració. Al mapa apareixen tant els clubs, les llibreries de referència també, que són les llibreries que tenen i coneixen els llibres de lectura fàcil. En principi, qualsevol llibreria et pot portar un llibre de lectura fàcil, però no et sabrà explicar o no sabrà de què li estàs parlant. En canvi, aquestes, en concret, coneixen el projecte, els tenen ubicats en un racó especial i saben del que estan parlant.
El mapa de lectura fàcil ha estat un projecte que ha tingut el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals, perquè solets no podem fer res, necessitem sumar esforços, no?
Sí, la nostra idea és que com a associació també ens financem a base de projectes, a base d'assessorament, cursos, etc. Però que hi ha una part que té una funció social, que és ajudar a fomentar la lectura, que la gent conegui tots aquests materials i gràcies a l'Institut Català d'Institucions Culturals aquesta part també podem tirar-la endavant.
Doncs gràcies a l'Eugènia Salvador, l'Elisabet Serra i Laia Vidal és que durant tota la temporada hem fet tertúlies de lectura fàcil el quart divendres de mes. Avui convidem a tots els oients a que visitin lecturafàcil.net, vegin el mapa i entrin al Facebook, al Twitter, no sé quantes coses més. I de pas que comprin els llibres. La Gitanilla de Cervantes, per exemple.
Que n'escriguin.
Molt bé. Moltes gràcies per haver estat al programa.
A tu, Anna.
A vosaltres, amics, fins al proper divendres. Sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.